Avui, Sant Julià de Lòria celebra la quarta jornada de l'energia i ciutats sostenibles. Organitza Comú de Sant Julià de Lòria, FEDA i Empresa Familiar Andorrana. I te l'acostem en directe en aquesta emissió especial de Cadena Pirenaica.
Què tal? Bon dia i bona hora. Aquí estem, ja ho sentíeu. Estem a Sant Julià de Lòria, una vegada més, una parròquia a la qual volem agrair que ens aculli molt bé sempre. I avui estem de nou, perquè no és la primera vegada que hem vingut a les jornades de l'energia i ciutats sostenibles, que justament doncs, enguany, aquest 25, ja se celebra la seva quarta edició. Què tal, Riqui? Com estem per Sant Julià?
Doncs bé, molt bé. Tal com deia la Candela, tal com deies, doncs estem aquí en aquestes quartes jornades de l'energia i ciutat sostenible, que em sembla que ja nosaltres és la tercera vegada, si no estic equivocat, doncs que tenim la possibilitat de venir aquí a la parròquia de Sant Julià, que per cert està fantàstica,
oh, sí.
està molt bé. Una miqueta abans de començar el programa estàvem aquí fent un talladet aquí a la plaça de la...
L'Aurèdia.
Sí.
La plaça de l'Aurèdia.
De la Fraternitat, no se'n diu?
De la
també?
Fraternitat. Com si vols dir-li, sí.
Sí, em sembla que sí. No. Bueno, és igual. Estem concretament... a la sala Sergi Mas.
Bé, estem a l'edifici on s'acull la sala Sergi Mas,
sí,
que és on antigament hi havia doncs, el comú.
Sí, exacte. És que sempre que hem vingut hem estat aquí, però a la part de baix. En
exacte.
Aquest cas estem a la part més alta, que per cert també és
el
molt,
cap de casa,
que molt
que
maca.
Aquí, estem al cap de casa,
està molt
que
bé.
Sí, està molt bé, la veritat sigui dita.
Doncs això, mira, que parlarem amb gent que està fent doncs, aquestes jornades i doncs parlarem de la crisi climàtica acció d'alguna manera, doncs, com ens hi adaptem tots plegats, perquè, clar, crisi climàtica n'hi ha, encara que molta gent, doncs...
Ho nega. Hi ha gent que
diu,
sí.
No, hi ha crisi climàtica. No,
el canvi climàtic.
No, també
n'hi ha els terraplanistes, no?, que diuen
també,
que la Terra
sí,
és plana.
Sí.
Vull dir que
sí.
Hi ha gent per tot. Però avui, com que tindrem convidats de primera línia, que són els que estan fent les seves ponències i també les taules rodones en aquesta quarta jornada, doncs ens trauran de dubtes i també, evidentment, ens explicaran a veure com veuen, com ho estem fent, com està tot plegat, com està la natura, com estan les muntanyes, l'aigua, aquest bé tan preuat. Per això, doncs, contarem d'aquí una estona amb la senyora Maria del Carmen Llesat Botija, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera en el Departament de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona i també doctora en Ciències Físiques per la UB.
Dice casi nada, eh?
No, res, gairebé res.
Gairebé res.
Seran diferents convidats. Per cert, també, que després tindrem, i si seguiu amb la nostra sintonia, a l'Enric Fontbernat amb una edició de la tertúlia una miqueta també, si més no, especial. Especial per què? Doncs perquè també surt dels estudis, ve aquí a Sant Julià de Lòria i també farà petar la xerrada amb, si tot va bé, perquè és clar, els timings són els que són, amb gent que organitza doncs, aquesta jornada com és el Comú de Sant Julià de Lòria i, o també doncs, Forces Elèctriques d'Andorra, l'anomenada FEDA.
Sí, dit d'una altra manera, doncs, esperem la presència del senyor Cerny Cairat, que és el cònsol major, i també del senyor Albert Moles, que és el director general de FEDA. Mira, llàstima que no el tinguem nosaltres. Com tenim el tema del carrer Unió, que a mi tan preocupat em té, tan preocupat.
Home, s'està fent tot el possible perquè hi hagin les menys molèsties, perquè és una, no sé si la més, però una de les principals artèries del Principat, del conjunt del Principat, i doncs, evidentment, estarà amb obres uns mesos que impliquen, perquè és la frontera també, la frontera entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Però vaja, avui estem a Sant Julià de Lòria i estem al Passeu Sense Trucar. Sempre ens agrada doncs, sortir una miqueta dels estudis, canviar de parròquia, veure cares conegudes que de... Mira, doncs, des de l'any passat no les veiem, sí que les sentim, ens parlem amb elles i tal. I avui volem començar amb una frase d'un mite, com va ser la Marilyn Monroe.
Sí, 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 eh? La Marilyn Monroe, que va dir en el seu moment això.
Que la vida és curta, somriu a qui plora, ignora a qui et critica i sigues feliç amb qui t'importa.
Ni més ni menys, això ho va dir-ho la Marilyn Monroe. Per cert, no ho hem dit, però avui és dijous, dia 3 d'abril, ens queden 272 dies per acabar l'any i fem avui en directe des d'aquí, des de Sant Julià de Lòria, aquest programa 2736. El sol que ens ha sortit a les 7:34 minuts, seran allà a les 8 del vespre, 22 minuts, tenim, doncs mirin, 12 hores 48 minuts, ni més ni menys, de llum diurna, el punt més alt, el cènit, el tindrem a la 1:58 minuts. La lluna, aquesta lluna que hi ha és lluna nova i que està amb un 27% visible. La temperatura d'avui al matí fresqueta, fresqueta, hi havia uns 4 graus i s'espera doncs una màxima de 17. Ara ho dèiem fa un moment, estàvem aquí a l'exterior i la veritat és que fa un solet aquí a Sant Julià fantàstic, no? Què celebrem avui? Mirin, curiosament, avui celebrem el dia de l'Arc de Sant Martí.
Ah, que maco!
El dia de l'Arc de Sant Martí.
Que maco!
Sí, sí, sí. És perquè, bueno, és fascinant, és un fenomen natural preciós i que passa quan els raigs solars doncs, atreveixen les gotes de pluja en un àngul de 42 graus que dona com a resultat doncs, aquest arc de Sant Martí multicolor, que és una autèntica preciositat, és una delícia.
I que és de la natura.
És de la natura.
I que de la natura també se'n parla molt en aquesta quarta jornada. I en parlarem ara de tot plegat, de moltes coses, com us dèiem, amb la senyora Maria del Carmen Llaçat Botija, que és doncs, catedràtica de Física de l'Atmosfera en el Departament de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona i també doctora en Ciències. Maria del Carmen, benvinguda, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Faltaria més.
És tot un honor.
I tant, i tant.
Ara que parlàvem de l'Arc de Sant Martí,
sí.
Com a mínim, de moment, el canvi climàtic no ens afecta, això, de l'Arc de Sant Martí.
No, l'Arc de Sant Martí seguirà existint, afortunadament, perquè sempre s'ha entès com un símbol d'esperança. Per tant, importantíssim que estigui.
I tant que sí. I diuen que allà on s'acaba l'Arc de Sant Martí, diu les llegendes així urbanes, que hi ha un tresor. El tresor és ja poder-lo veure, com aquell que diu, eh?
Sí.
I tant que sí. Vostè, amb la ponència inaugural, ha estat vostè la protagonista i ha parlat sobre el context climàtic 10 anys després dels acords de París. Han passat 10 anys, s'ha de fer una mica de balanç per la cara. Ai, senyora Llaçat, com està el tema?
Hauria d'estar molt millor del que està, indubtablement. La situació en aquest moment és que l'any 2024 es va superar la temperatura mitjana de 1,5 graus que limitava l'acord de París i la temperatura va ser 1,6 graus per sobre. Això estem parlant de tot el món, inclòs els pols, és la mitjana mundial.
Sí.
Això implica que va haver llocs on la temperatura va estar per sobre de 5 graus del que seria la seva temperatura en època preindustrial o el que seria la temperatura que ens donarien els models si no hi hagués aquest augment de gasos d'efecte hivernacle que tenim a l'atmosfera, aquest augment de radiació que queda atrapada també per canvi d'usos del sol, és a dir, aquest canvi climàtic antropogènic. Això és altament preocupant. És cert que si no hi hagués hagut cap política multilateral, si no hi haguessin hagut les COPs, si no hi haguessin hagut compromisos ciutadans de països, estarien molt pitjor del que estem. Però no és suficient i hem d'apostar molt més agosaradament a totes les persones, diríem, per prendre un paper actiu davant d'aquest canvi climàtic.
Però a mi m'agradaria saber, a nivell individual,
sí.
perquè pensem, amb això, els polítics, la gent que no entenen, doncs són els que han d'anar al davant, però a nivell individual, què podem fer les persones?
Doncs primer, estar ben conscienciades. Ho dic perquè, clar, evidentment hi ha mesures que s'han de prendre des de dalt, que han de ser els polítics, i de fet s'estan prenent, eh? Europa està prenent mesures, per exemple, que també està molt vinculat no solament canvi climàtic, sinó també tot el tema de canvi global, que serien els plàstics, etc. Doncs mesures doncs des de que els productes, per exemple, les bosses de la fruita, que és una cosa tan tonta, doncs siguin de tela, no siguin de plàstic, siguin de fil, i fil i paper, que tot es pot llançar, és més degradable.
I reciclable.
Coses tan petites,
sí.
Això pot implicar que costa una mica més, no ho sé, dependrà, no? Però ja, des de fixar-nos en allò que comprem i bueno, que quan segueix la regulació, doncs a vegades pot ser lleugerament, vull dir, no estem parlant de productes molt cars, però comprar de proximitat, intentar encara doncs, comprar no solament les grans superfícies, sinó comprar doncs, els petits mercats que tenim.
Els pocs que en queden,
El menjar, molt vinculat al canvi climàtic, amb la salut, canviar, recuperar la nostra dieta, una dieta més acord amb el territori on estem visquent. Per tant, recuperar la dieta mediterrània que domina tota aquesta part, doncs augmentar-la més, disminuir molt de consum que s'ha posat molt de moda, però que són de productes que venen de molt lluny i estan afectant les economies que venen de molt lluny, de vegades negativament. Ja parlem aquí ja doncs, de productes estrella, com poden ser el famós aguacat, productes més tropicals.
Que diuen que necessita molta aigua l'aguacat, es veu.
Sí. Llavors, efectivament, doncs hi ha que pensar-lo dues vegades. Sí que s'han començat ja a fer, per exemple, a Espanya, doncs hi ha grans plantacions, però necessita molta aigua i l'aigua serà un recurs que disminueix. No? Per tant, podem fer moltes coses. I podem fer una altra cosa molt important, i és que moltes vegades els polítics, evidentment, o podríem dir discutiblement, doncs estan preocupant-se pel lloc que ocupen.
Correcte.
I han de prendre mesures que poden ser poc populars, com pot ser instal·lacions, i en aquest cas instal·lacions que siguin correctes, doncs d'energies alternatives, però que ningú la vol tenir a prop de casa. Per tant, com ningú la vol tenir a prop de casa, què succeeix? Doncs que no es fan.
Clar.
I per tant, disminueix. Clar, si som conscients, hem d'acceptar doncs, que això té unes conseqüències. Per tant, és la conseqüència de canviar el model energètic, canviar el model de vida, anar fent petits canvis cap a models que diríem, defensin molt el que és el nostre entorn i sobretot aquí que estem a Andorra, que té aquest entorn tan magnífic, doncs valorar molt més aquest entorn i gaudir, no? Gaudir de la muntanya, gaudir de la companyia de persones, és a dir, cercar la felicitat més enllà del consum, i em sap greu dir-ho, Andorra, que hi ha moltes botigues, però bueno, hi ha que canviar el model de negoci, hi ha que veure cap a on
és difícil, eh? Això que diu és fantàstic, és preciós, però això que diu és complicat, perquè realment els que haurien de posar-hi allò que diuen fil a l'agulla, que són els polítics, moltes vegades no ho fan. I hi ha una doble moral impressionant i, per exemple, vostè deia Andorra és meravellosa, Andorra és fantàstica, però, escolti, si parlem de superfícies comercials n'hi ha a patades, si parlem d'edificis, torres d'aquestes, vivendes impressionants, vull dir, mica en mica veus que a poc se t'estan carregant el que és l'Andorra que dius... Anys enrere això no passava. Per tant, són els propis polítics que moltes vegades prometen, però no compleixen.
Clar, aquí hi hauria, per això, per a mi és molt important el canvi personal. És a dir, és cada persona, cada home, cada dona, cada un de nosaltres o cada una, que estem cridats a fer un canvi. Siguem presentadors dels mitjans, i que us dono moltes gràcies per estar en un mitjà parlant d'aquest tema, gràcies, com siguem persones que estiguin al món científic o al món polític. Perquè el fet de que tinguem un Trump, per exemple, o el fet de que tinguem persones de doble moral, no ens dona dret a dir que no podem fer res, que no podem fer res, que no podem fer res. Llavors, o sigui, el que no podem és salvaguardar les nostres decisions dient, va, per lo que farà aquest, fixa't, ha muntat una... Bé, aquella muntat, doncs bé, doncs si el tinc a votar ja no el tornaré a votar, això per començar. I, a més, no aniré a comprar ja, per exemple. No? És a dir, hem d'atendre, hem de ser conscients que això ens implica un canvi, evidentment, no? Però sobretot que el que es faci malament una cosa no justifica, no? El famós reciclar. En un moment determinat, per què reciclar si després
tot barregen?
No? Sí. Doncs bueno, anem a reclamar que no ho barregim. Però igualment això no pot ser justificació perquè jo no ho faci. Perquè hem d'anar molt en compte. Avui estem venuts sense adonar-nos, o sigui, creiem que som lliures, però estem venuts, bueno, jo particularment no, però al TikTok, però bueno, a les xarxes socials.
Això fa molt de mal.
Que fa molt de mal.
Molt.
Més mal que bé.
I una fake news va a 6 vegades més de pressa que la correcció d'aquella fake news, malgrat ara ja hi ha persones dedicades a desfer fake news.
Imagina.
Però, i la gent té una capacitat, una credulitat per creure les fake news.
Sí.
A Espanya, quan va haver el problema de València, les grans inundacions, es va fer córrer la fake news de que s'havien obert tots els embassaments i l'aigua havia caigut del nord dels embassaments, els embassaments situats al nord de València, cap a València. Però no, evidentment no s'havia trencat cap embassament ni l'aigua havia caigut, però la imaginació era Espanya en vertical i l'aigua cau cap allà. I la gent s'ho creia.
Sí que sí, que sí.
Per tant, clar, hem de pensar que hem de defensar la nostra llibertat i aquestes notícies de gent amb doble moral, val, lluitarem perquè no la tingui, però és el seu problema. Nosaltres hem de canviar nosaltres.
Li vull fer una pregunta, senyora Llaçat. Què en pensa de la gent que diu que això del canvi climàtic és un cuento chino?
Que estan totalment equivocades i molts tenen, o sigui, hi ha un interès primari, és no vull canviar el meu estil de vida. No vull, si tinc possibilitats, no vull deixar de viatjar. Viatjo moltíssim i a més ara està molt bé de preu, doncs me'n vaig a la Indonèsia, me'n vaig... I això, home, doncs no m'interessa deixar de fer-ho, no m'interessa deixar de comprar. Per tant, és un tema personal. Ho veig malament, sobretot si som... veig malament que diguin que no hi ha canvi climàtic o que no puc fer res i, per tant, no canvio. I després estan tots aquells que tenen grans interessos en què no es canviï el model. Hem de pensar també que la societat digital és un gran generador de gasos d'efecte hivernacle i les xarxes socials també. Per tant, ja des dels interessos del combustible fòssil fins als interessos del control. Són persones que estan equivocades i hem de fer tot el possible per que s'adonin de que sí que existeix. Per què? La justificació és claríssima. Si nosaltres fem un model matemàtic que simula el clima i posem la concentració de gasos que tocaria tenir ara si no hi hagués hagut aquest augment degut als combustibles fòssils, crema de boscos, etc., la temperatura en aquest moment al planeta doncs seria aproximadament 1,5 graus per sota de la que tenim. I vol dir que aquells llocs que on ara és més de 5 graus tampoc ho seria.
Clar.
Per tant, es pot demostrar que, com és degut a
l'efecte. El que passa és que han d'obrir els ulls i també adonar-se'n, perquè aquests també doncs, fan mal amb gent que no estan segurs i tot això, i decanten amb els seus arguments erronis, decanten la balança cap a una altra banda. No? Però tot i així, al llarg de la història de la Terra, sempre ha sigut cíclica en el tema dels canvis climàtics i tot això. Recordo doncs, l'època de la glaciació, per exemple, o no? A veure.
Hi ha una part cíclica i una part que va canviant, però de forma natural. Natural vol dir per canvis doncs, en l'activitat solar, en òrbita de la Terra, etc. Però la primera pregunta és... en aquesta època glaciar, diríem, la imatge que ens fem dels mamuts, quantes persones estaven visquent al món? Quantes persones estaven visquent en les illes del Pacífic?
Sí, sí.
No hi havien.
No.
Per tant, aquests, sí que hi ha hagut canvis climàtics, però l'ésser humà s'ha desenvolupat en un petit espai temporal molt, molt, molt petit, que li diem l'Holocè, que li ha permet tant a ell com a tots els ecosistemes que té al seu entorn, animals, a vegetals, desenvolupar-se. És a dir, nosaltres estem dins de la història de la Terra de més de 4.500 milions d'anys, doncs estem ocupant un temps que no arriba a 100.000 anys. Ja. I els que estem ara no arriba ni a 10.000 anys. No. Diríem, la humanitat ja una mica, doncs, tal com la coneixem, no? Per tant, no hi ha justificació. Si podem arribar a una... Podem produir una situació totalment... que es carregui la humanitat, ja està. Yeah. Però el problema no és que es carregui la humanitat, que és un problema molt greu,
i tant,
molt greu,
i tant.
El mal greu de tots, és que es carrega tot. És a dir, no som nosaltres solament que no viurem, és tot el món tal com el coneixem.
Clar.
Que el planeta Terra podria seguir? Possiblement.
Però d'una altra manera.
D'una altra manera.
D'una altra manera. No sé si em sembla que tenim ja el proper convidat. Només una pregunta. A veure, la gent que ja som adults ens hem trobat amb tot això. Jo recordo de petita, clar, d'això no se'n parlava, eren uns altres temps, han passat molts anys també. Però bé, hem de tenir consciència i fer tota aquesta sèrie de coses que ens ha explicat la senyora Llaçat. Però el que és molt important, almenys pel meu pensament, a veure vostè què opina, és que hi hagin uns bons fonaments. Les generacions que estan pujant, moltes d'elles a nivell educatiu i també del que vegin a casa, ja serà un costum, no?, això del reciclar, o sigui, que s'ha d'insistir també. Jo tinc un net, per exemple, de 3 anys i ja crec que
ja
el que aprens de bon petit ho tens après per tota la vida, com és anar amb bicicleta, no?
Sí.
O sigui que és bona.
Això és bo. També és necessari que donem bons missatges.
Clar.
Que no creem el que es diu ecoansietat, que pensem després, sobretot amb el conviure amb el món en el que estem i l'entorn en el que estem, a nivell d'alimentació, etc. Per tant, també hem d'anar en compte amb algunes modes que es vinculen amb el canvi climàtic. Però certament aquestes joves generacions han nascut ja assimilant-lo. El problema que hi ha, que comença a arribar, és que quan arriben a ser adolescents i llavors es posen en contra de tot, la primera cosa en la que es posen en contra és amb el tema del canvi climàtic. És a dir, yeah, en les escoles, per exemple, que no volen fer servir paper d'alumini per portar l'esmorzar, es troben que bé, els nens petits no ho porten, els mitjans tampoc, i quan arriben a l'adolescència comença a aparèixer paper d'alumini, perquè ha estat la seva forma de rebel·lar-se.
Ja.
Per tant, també ho hem de tenir present.
I tant.
Clar, si és una cosa temporal, no passa res.
Sí.
Però és molt important donar-li bons fonaments i sobretot treure un missatge que estan rebent contínuament de que el món que viureu serà pitjor del que van viure els vostres pares.
Es creixerà amb una ansietat brutal.
Això és un missatge que té molts interessos darrere i primer no hem de comparar. Els seus pares van viure a lo millor un món, o els seus avis, millor dit, un món que potser va ser pitjor. Vull dir, molta gent va viure la Segona Guerra Mundial.
I tant.
No ho sé.
Sí.
I per tant, hem de donar un missatge a les noves generacions, als joves, de val la pena apostar. I
esperançadora, no?
Esperançadora.
Doncs senyora Maria del Carmen Llaçat Botija, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I ha sigut un plaer parlar amb vostè. Estaríem molta més estona. Tenim un nou convidat, així que fins ben aviat.
Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia, bon dia. I have a dream. Song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels. Continuem a la quarta jornada de l'energia i ciutats sostenibles aquí a Sant Julià de Lòria.
Parlàvem amb la senyora Llaçat del canvi climàtic i tot plegat. I ara anem a parlar amb el Carlos Guàrdia, que és el director general de Polítiques de Muntanya del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. No és del Principat d'Andorra, però estem a pocs quilòmetres perquè és de la Seu d'Urgell, el Carlos.
Molt bé.
Hola, Carlos, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Com estàs?
Sí. Molt bé, doncs molt content de ser en aquestes jornades. És el primer cop que hi assisteixo. La veritat, molt interessant el que hem vist fins ara i segurament que després també, però diverses perspectives, com afrontar aquest canvi climàtic, com mitigar-lo, com adaptar-lo. Per tant, de moment, molt interessant. Seguia fa una estona l'explicació de la professora, i que és una eminència en el seu camp. Per tant, doncs, sempre és un plaer escoltar-la.
La teva feina exactament quina és, Carlos?
Nosaltres, en aquest cas, jo sóc a encapçalo una unitat, que és la Direcció General de Polítiques de Muntanya, és una unitat transversal, adscrita al Departament de Territori, i el que fem és doncs, aquelles polítiques públiques que tenen una incidència en els territoris de muntanya. En el nostre cas, el nostre àmbit territorial d'aplicació són les comarques catalogades de muntanya, d'acord amb la Llei de Muntanya de Catalunya, que són, molt ràpidament, l'Aran, l'Alta Ribagorça, els dos Pallars, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, el Solsonès, el Berguedà i la Garrotxa. Aquest és 10 comarques de muntanya. Sí, sí,
déu-n'hi-do.
Uns 300 municipis que representen el 46% de la superfície de Catalunya.
Molt bé. I aquest canvi climàtic del qual tant se'n parla, com està afectant a les muntanyes?
Clar, és molt divers i llavors és veritat que el Pirineu, no només les muntanyes del Pirineu, és una part que es veurà més, està més vulnerada, sí, no? Té més vulnerabilitat amb el canvi climàtic, això la professora doncs, ja ho ha explicat a la seva primera sessió, i el que fem nosaltres des de la unitat doncs, és intentar doncs, adaptar-nos, trobar aquestes solucions doncs, en determinades polítiques sectorials. La que m'ha explicat aquest matí, doncs, seré en un cas concret com és amb el tema de la mobilitat no motoritzada.
Ja.
Aquest és...
Això fa
també...
molt mal, molt mal.
I tant que sí, perquè... Anys enrere, doncs, per exemple, les motos per dia, les motos de trial campaven amplement per les muntanyes i tot plegat. I s'ha de tenir molta cura, i ara també la bicicleta, no? S'ha d'anar amb cura.
Sí, el que hem vingut a plantejar a la jornada d'avui és una mica l'experiència que treballem doncs, des de la vessant catalana amb les comarques, perquè sobretot treballem amb els consells comarcals i amb el Consell General d'Aran, és doncs, en donar suport als ens locals amb el manteniment d'aquestes infraestructures que possibiliten la mobilitat no motoritzada. Què vull dir amb això? L'Alt Pirineu i Andorra també, evidentment, compta amb una xarxa històrica de camins concebuda en el seu moment doncs, per al trànsit a peu i amb cavalleries, que durant molts anys, sobretot a partir dels anys 50 cap endavant, es van començar a perdre aquesta funció que tenien, no? D'anar a treballar, d'anar al bosc, d'anar al cementiri, etc. Aquests camins s'abandonen, s'obvien, i llavors per això perd aquesta funció. Però cap a principis del segle XXI, més o menys, es comença a veure que tenen un interès pel desenvolupament local, pel desenvolupament rural, per la mobilitat no motoritzada, per la mobilitat de lleure. Per tant, tots aquests camins que estaven abandonats, alguns tapats, de vegetació, etc., s'han d'adequar per poder facilitar aquesta mobilitat no motoritzada del lleure. Llavors, el que fem nosaltres és doncs, ajudar als ens locals, en aquest cas els consells comarcals, amb una línia d'ajuts perquè puguin doncs, adequar tota aquesta xarxa.
També hi ha una cosa important, no? I és que la gent que va a la muntanya diguem-ne, prengui consciència...
Sigui respectuosa, no?
Exacte, sigui respectuosa perquè a vegades veus coses que dius noi, així no es pot anar per la vida, no? I aleshores fan molt mal el que és la muntanya.
Sí,
A banda d'una cosa, Carlos, també hi ha moltes zones que estan absolutament massificades.
Sí, hi ha una... En el context català, en el Pirineu, hi ha algunes zones que sí que reben una afluència de públic molt gran. Llavors, sobretot en espais naturals protegits, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i els parcs naturals, però aquí ja hi ha òrgans que regulen aquest trànsit de manera que de poder-ho ordenar. Val? Fora d'aquests àmbits, el que veiem nosaltres és que s'ha de planificar aquesta... És a dir, la clau està en fer una bona planificació de la xarxa de camins i de la mobilitat no motoritzada. Per què és important això? Perquè el planificar aquesta xarxa vol dir que adeqües unes infraestructures que possibiliten aquesta mobilitat no motoritzada i saps que el visitant o el ciutadà ha de caminar, l'ha d'utilitzar per allà. No pot anar fora d'aquestes infraestructures. El que ens trobem moltes vegades és que doncs, es creen corriols, però no hi havia camins. Llavors, fent aquesta tasca de planificació, identificant bé quina és la xarxa pensada per a l'ús no motoritzat, doncs, ens assegurem de que realment la gent circuli, transiti per allà on ha de transitar i no doncs, interfereixi o no entri en finques particulars i entrar en diversos problemes. Uh-huh. Però per això estava pensada aquesta xarxa. Fa 100 anys s'utilitzava per anar al mercat, per anar a la fira, i ara aquests usos han canviat doncs, per anar a caminar, per anar a córrer, per anar en bicicleta. Per tant, aquests camins hi són, l'únic que els hem d'adequar, els hem de posar en valor, perquè doncs, puguin satisfer aquestes noves demandes lligades al lleure. Sense perdre de vista que alguns d'aquests camins, i Andorra és un bon exemple, són molt rics des del punt de vista dels elements constructius. Què vull dir?
Sí.
Empedrats, murs de pedra seca, ponts, oratoris, aquí en aquesta parròquia, sense anar més lluny, el camí del Mas, és a dir, el camí d'Aubinyà a Xirivall, doncs, és un camí empedrat, amb un tram empedrat molt, molt interessant, el camí de la Senyoreta, crec que es diu, que és el que puja a Aubinyà, també és un camí molt interessant, i després la resta del país, el camí de Llorts, el camí de la Vall del Madrid seria doncs, el màxim que es pot veure a nivell d'empedrat de camí. Per tant, són tot un seguit d'infraestructures que et permeten gaudir d'una experiència. Repeteixo, pel usuari, pel veí de la parròquia, però també pel visitant.
Pel turista. Moltes zones de Catalunya també us heu vist obligats, no sé si és en el vostre departament, doncs d'acotar una miqueta i fer pagar pel seu accés un preu significatiu, no?
Aquest és un àmbit que no gestionem des de la Direcció General, no tenim competència, però sí que és una qüestió que estan treballant els diversos espais naturals protegits o aquells espais que doncs, requereixen o tenen alguna casuística i que han de doncs, establir algun tipus de mesures. Però això és una competència
no
d'aquests espais. Sí que hi ha alguns llocs on, a part de pagar, doncs, s'estableix aquesta regulació de l'accés motoritzat. Que això sí que hi ha alguns
els pàrquings,
alguns
no?
Valls, sí, l'aparcament dels sistemes de bons amb bus llançadora, sobretot en espais naturals protegits o altres espais naturals, doncs s'està implementant o s'està treballant aquesta línia. Repeteixo que no és la competència de la Direcció General, però sí que ja estan treballant.
Clar, perquè abans, vull dir, això està molt bé amb el tema llançador i tot plegat, perquè cadascú amb el seu vehicle propi, fos cotxe, fos el que fos, doncs anava el més amunt possible, diguéssim.
Mira, ara que dius això, encara me'n recordo, parlo d'anys, quan es podia pujar al llac de Sant Maurici amb cotxe, que deixaves el cotxe pràcticament davant del llac, i això ha canviat una barbaritat.
Sí, la motorització doncs, del món rural i de la muntanya doncs, ha facilitat tot aquest accés motoritzat en territoris de muntanya, però aquí davant de l'augment de les visites doncs, s'ha de regular d'alguna manera. Llavors, és un exercici, és un equilibri entre totes les parts implicades, però sé que la gent de Medi Natural, els companys de Medi Natural doncs ja estan treballant per de quina manera es pot fer de la millor manera possible, sobretot buscant aquest equilibri.
Som un país diferent, vosaltres sou Catalunya, aquí estem a Andorra, compartim els Pirineus. Jo crec que una tasca conjunta, com ara tu que has vingut amb aquesta jornada, és gent d'aquí del Principat d'Andorra que estiguin paral·lels amb la vostra tasca, puguin venir a Catalunya per treballar conjuntament, jo crec que és molt important, no?
Totalment. De fet, ja ho hem explicat abans, els camins del Principat d'Andorra, aquesta xarxa històrica de camins, és la mateixa que la podem trobar a la Vall d'Aran, a les Valls d'Àneu, a l'Urgellet o a la Cerdanya, és la mateixa. Tenen les mateixes característiques, tenen les mateixes problemàtiques i poden tenir les mateixes solucions. Aquí sí que doncs, els materials, per exemple, no aquesta línia d'ajuts, però materials i eines que hem generat pel món local, ordenances, manuals, tècnics i altre tipus de documentació, poden servir perfectament per l'Andorra, ja sigui a nivell del comú o a nivell de l'Estat. No? Per tant, aquí sí que hi pot haver aquest treball conjunt, aquest intercanvi de materials, perquè al final les solucions que adoptem en un costat serveixen perfectament a l'altre.
Uh-huh. Escolta, et vull fer una pregunta, perquè dic, mira, és que m'ha vingut ara al cap, ja que parlem de muntanya, dels camins, de lo que s'ha de respectar, etc, etc. Escolta, el tema de la gent que va buscar bolets.
Aquest és un tema.
És que no és que jo vagi a buscar bolets, però sí que és un tema, m'agraden molt els bolets, no? Però
carnet de boletaire.
Sí, sí, però es veu que és una disbauja tremenda. Jo no sé si això es pot posar fre, perquè els boletaires, la gent que és professional i que es dedica a fer-ho i tal, es queixa de que, bueno,
hi han destrosses.
Hi han unes destrosses tremendes i, bueno, es pot fer alguna cosa amb això.
Nosaltres des de la nostra
unitat, la pregunta,
sí, no, des de la nostra unitat no intervenim, però sí que en el seu moment, crec que era Agricultura, però no n'estic segur, va intentar, el Departament d'Agricultura de la Generalitat, va intentar fer o està treballant amb alguna regulació en algun bosc públic de la Generalitat per veure doncs alguna prova. Desconec el tipus, si és a través d'un carnet o si és algun altre tipus de regulació, però sí que s'està treballant a nivell de Catalunya en aquest sentit. Nosaltres no ho hem abordat, per tant tampoc no puc aportar-te més valoracions sobre això.
No, simplement era la curiositat aquesta, perquè hi ha molta queixa, perquè va molta gent, i a més ja no és el fet de que sigui molta gent, sinó de les destrosses, no, que es produeixen a l'hora d'anar a buscar els bolets, els rovellons o el que sigui. No?
I alguns d'aquests camins, parlant en l'antiguitat i tal, que travessen, que estan als Pirineus, també travessen fronteres naturals, no?
Sí, molts d'aquests camins doncs comuniquen valls veïnes, ja sigui d'una mateixa comarca o de la comarca veïna, o també en països diferents. Cal tenir en compte que aquests camins durant segles han estat una eina bàsica de comunicació i de desenvolupament social. En el cas del Pirineu, a nivell català, però també evidentment a nivell d'Andorra, era una peça clau per a l'articulació interna, no? En sistema Quindorra, la Vall d'Ordino, amb la Vall de Soldeu, etc., però també amb les valls veïnes, amb la part francesa, amb la Cerdanya, amb l'Urgell, amb el Pallars. Per tant, doncs, anaven a comunicaven pels passos més adequats i que es podien fer d'acord amb la tecnologia del moment, vull dir, la tecnologia del moment, amb el cavall, amb el ruc, etcètera, etcètera.
Sí.
En cap cas estem parlant d'accessos motoritzats. Però sí, doncs hi havia una permeabilitat perquè comunicaven les diverses valls.
M'agradaria moltes vegades allò de tenir una màquina del temps, posar-t'hi i anar molts anys endarrere, no? com eren o com es transitava per aquests camins, quin era el seu dia a dia, la gent anava a peu allò, o amb l'animal,
sí,
no?
Sí, tu diràs.
Sí, de fet, en el cas d'Andorra hi ha una fotografia antiga, desconec al fons i qui és l'autor, que es veu una senyora amb un ruc allà a vora Sant Joan de Caselles, crec que és, anant pel camí ral,
sí.
I realment veus com era el caminet i com era la circulació, doncs això, a finals del segle XIX, principis del segle XX, no? I és una fotografia que crec que està a l'Arxiu Nacional d'Andorra, o es pot consultar allà, i evidencia, no, és una mostra de com era la circulació diària, la mobilitat diària de la població d'Andorra, doncs això, a
sí,
1900, per dir alguna cosa.
Mm-hmm. Doncs, Carlos, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Dius que és la primera vegada que has vingut amb aquesta jornada.
Sí.
Esperem que ens tornem a veure a la propera.
Sí, i tant. I tant.
Perfecte. I a preservar tot el que tenim, no? Amb això de la pedra seca que ens deies, per exemple, si està treballant molt ara.
Jo voldria només acabar amb una frase que diu amb un llibre una escriptora pallaresa, la Núria García Quera, que té un llibre, Nou viatge al Pirineu, i ella té una cita que diu els camins, referint als camins antics, els camins són l'únic patrimoni de la humanitat que per ser conservat ha de ser trepitjat.
És veritat.
Molt bé.
I tant que sí.
Molt bé. S'ha de deixar empremta. És això.
Gràcies, Carles.
Vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Cadena Pirenaica.
Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive?
Entrem en els darrers minuts del nostre programa. El Passeu Sense Trucar, ja us recordo un cop més que estem a Sant Julià de Lòria. S'està duent a terme aquesta quarta jornada de l'energia i ciutats sostenibles. Hem parlat de l'atmosfera, del canvi climàtic, hem parlat de camins rals, hem parlat de moltes coses, i falta parlar...
D'anar a buscar bolets. I ara se m'acaba d'ocórrer una cosa que
Quina
no he preguntat,
cosa?
Perquè aquest home que sabia tant, ho volia preguntar per Tor.
Ah, mira, doncs, encara sí, rodarà per aquí, el
per
Carles,
aquí,
pots parlar amb ell. Però
ara parlarem.
Sí, doncs parlarem amb l'Oriol Sesena, que és director de l'empresa Focalitza, que és una consultora especialitzada en la realització de projectes de desenvolupament. Del que ens deia fa un momentet la catedràtica senyora Llesat. Comerç de proximitat, activitat econòmica i turisme.
Molt
o sigui que... Hola, Oriol, benvingut, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Em comentava l'Oriol que és un enamorat del Pirineu. Home, per proximitat, perquè diu que també està moltes llargues temporades a Bellver de Cerdanya, per proximitat aquí a Andorra també...
Mal gust, Oriol? Tenim mal gust,
baixar,
Tenim un mal gust tremendo,
Ara us sorprendré, perquè us he escoltat i dèieu que us heu deixat de parlar de bolets i de Tor, i jo em veig amb cor de parlar de bolets abastament i de Tor, perquè és un lloc encantador. Però suposo que tot el Pirineu és encantador.
Sí,
I tant que sí. Dels bolets, ara bromes a part sé que no toca, però m'ha fet gràcia ara quan
deu. Comentava perquè quan parlàvem de la muntanya i parlàvem de que hi ha molta gent que va buscar bolets.
Poc respectuosa,
ho destrossen tot.
És probable.
I per això li comentava.
Focalitza. Amb dues zetes, Focalitza.
Sí.
Focalitza. Una mica com italià, no?
Sí.
Quina és la vostra feina amb
Molt
aquesta
bé.
Empresa?
Sí, correcte. Focalitza és italià, i vol dir, en italià vol dir enfocament, perquè som una empresa que treballa suport a polítiques públiques per enfocar bé les coses, d'acord? I de fet, Oriol Sesena, hauríem de dir Cesena perquè és italià, jo sóc català, de desinència italiana, d'avi italià, però en tot cas Focalitza, suposo que en el seu moment devia venir per aquí. Què és Focalitza? És una empresa de consultoria, però sobretot és una empresa que el que intenta és promoure, dissenyar, treballar polítiques públiques que contribueixin al desenvolupament local, al desenvolupament econòmic dels municipis. Probablement amb un punt d'especialització en els petits municipis i en aquells municipis del territori català, balear i també Andorra, perquè també suposo que després sortirà, hem fet algunes coses a Andorra, però que el que en tot cas nosaltres fem és definir polítiques públiques perquè els ajuntaments i els actors principals de les ciutats, dels municipis, de les pobles, comerços, turisme, etc, tinguin un pla de ruta, un fil conductor de totes aquelles actuacions que cal fer per millorar la competitivitat, la qualitat de vida, el benestar dels territoris en qüestió. Val? Però ara anirem detallant amb més concreció.
Home, i tant. Sí, sí. Jo t'agrairia que, per fer-ho una miqueta més...
Entenedor.
Això mateix.
Correcte.
Exemples, no?
I sí, tant.
Anem amb exemples.
Per exemple, nosaltres... treballem doncs, en la definició, per exemple, un dels àmbits més importants nostre és l'elaboració dins d'aquests projectes de desenvolupament local, treballar molt en l'àmbit del comerç i del comerç de proximitat. I això ho fem a través d'una feina que es diu Pla de Dinamització Comercial, Pla de Reactivació Comercial d'un municipi. Mm-hmm. Què fem nosaltres quan treballem aquí? Doncs agafem el municipi des de l'òptica del continent i del contingut i proposem totes aquelles actuacions que han de contribuir a millorar. Anem a aterrar a l'acció. Perdó, quines accions poden ser? Doncs poden ser actuacions que vagin tant des de com millorar l'urbanisme comercial d'aquell poble, sí, és a dir, com fer que en aquell municipi es millorin els eixos comercials, els eixos on hi ha comerç, mm-hmm, és a dir, mm-hmm, com reduir, com plantejar propostes de canvi de la mobilitat, com reduir la presència de cotxes, que de fet és un dels punts pels quals avui estàvem aquí, sí, com fer tot aquest continent, quines són aquelles accions concretes que cal fer perquè aquell municipi, en aquest cas, ja que som a Andorra, aquella parròquia, tingui un espai comercial urbà atractiu, uh-huh, on les persones puguin passejar i on la ciutadania pugui viure. No? Per tant, aquí fem tota una sèrie d'actuacions de caràcter de suport urbanístic, suport a la mobilitat, d'acord? Uh-huh. Què més treballem? Treballem mesures en aquest sentit ja més enfocades al principal actor de la dinamització del comerç, que és el propi comerciant. Doncs proposant actuacions que després també executem, actuacions per ajudar-los a millorar la seva imatge a través de millors aparadors, ajudar-los a millorar el seu procés de transformació digital fent-los també formació, fent-los programes d'assessorament, però també treballant en mesures que siguin dissenyant campanyes per incentivar la conscienciació de la ciutadania o per simplement per promoure campanyes de dinamització, campanyes de màrqueting pròpiament que faci que allò faci bullir l'olla. No? Sí. Podem dissenyar des d'una campanya que digui fes brillar el teu comerç per Nadal, el comerç vist per la quitxalla... Bueno, i al final què entreguem? Doncs entreguem un document que són totes i cadascuna d'aquestes actuacions. I en alguns dels casos aquestes actuacions a vegades fins i tot les implementem nosaltres mateixos.
Ja, està molt bé perquè sobretot això és un gran ajut pel tema del comerç de proximitat, no? Perquè cada vegada s'està perdent més i suposo que d'això és conscient.
És una llàstima.
No?
Que
és correcte. Una llàstima, no?
I d'això potser és d'on en puc parlar més i si voleu en podem parlar una estoneta fins que tingueu, però en tot cas el comerç de proximitat és un sector molt important de l'economia de qualsevol parròquia, qualsevol municipi, ja sigui a Catalunya, a les Balears, Andorra. Jo crec que hi ha una dada que és interessant que hem de tenir en compte, que de la riquesa d'un comú, de la riquesa d'un ajuntament, un 15% d'aquesta riquesa prové de l'activitat econòmica, d'aquell comerç de planta baixa, aquell veí, veïnatge, veïna, que tantes hores passa despert, que és el comerç, són un sector, per tant, molt important. Punt 1. Punt 2. Estem parlant d'un comerç de proximitat, que és el comerç que representa o que fa que la vida social, el passeig, el lleure, les relacions humanes entre les persones... fluctuï i funcioni. Ja no cal que ho digui perquè la pandèmia malauradament ens ho va fer veure.
Sí.
Què és una ciutat, què és un poble, què és una parròquia sense comerç, tot tancat, no?
És doncs
un espai sí, que perd, no? Llavors tenim un sector que és molt important per una doble vessant. La primera, perquè és, dona ocupació un 15% de la gent que viu en un poble i és un percentatge important de la riquesa que genera el municipi. Té un valor social molt important perquè promou família, promou la vida familiar, promou el passeig, perdó, però després hem de tenir en compte que aquest comerç està sotmès en un context on la transformació digital, els nous hàbits de compra l'han fet patir i el fan patir. I aquí és on inexorablement cal que les administracions locals es posin les piles i proposin actuacions per contribuir a fer d'aquest comerç un comerç més singular, més d'autor, més professionalitzat. No és que no siguin professionals, és que simplement s'han trobat que al llarg dels darrers anys les coses han canviat tant que la gent jove ja pot comprar d'una manera molt diferent, la fidelitat cada dia sembla més una broma que una realitat, parlo en l'àmbit estrictament empresarial, clar, aquí fan falta polítiques i mesures de suport i el model comercial de proximitat és un model que per essència, dona vida...
I no t'oblidis d'una cosa, que les grans superfícies han fet molt mal a tot això. I continuen fent-lo. I cada vegada n'hi ha més, i més, i més. Vull dir que a vegades
no sé
si hi ha tanta gent per tantes grans superfícies.
Òbviament no. Jo vull defensar el model que a les persones ens agrada les relacions socials, humanes, i que la compra de proximitat és un punt important. El que passa que hem d'entendre que... És a dir, el comerç de proximitat té un element molt atractiu, que és la proximitat,
sí. El
valor que jo... Jo ara no diré noms, que suposo que publicitàriament no cal, però he tingut una estoneta i m'he anat a dues botigues de bicicleta, una de bicicletes, aquí a Sant Julià, i una de compra de barbacoes.
Mm-hmm.
Ens hem entès ràpidament perquè el tracte ha sigut molt proper, d'acord?
Doncs
aquest valor no el podem perdre de vista. El que passa que aquesta tipologia d'establiments també hem d'entendre, i no parlo d'aquestes dues, que les persones, per exemple, ara quan comprem... Jo li he dit a una persona d'ells, dona'm el teu WhatsApp, que demà et trucaré o t'enviaré un WhatsApp i et diré si vull, si t'he de fer la transferència ho faré per això, per l'altre, i aquell negoci m'ha de poder dir que sí.
Clar.
Perquè si jo avui arribo a casa i li dic a les meves filles és que m'han dit que no, que hi hem de tornar, diran, papa, no estan adaptats a les tecnologies.
No.
Per tant, el futur és el comerç de proximitat en un model comercial que ha de migrar, que ha d'anar a un model on la tecnologia hi sigui present.
Exacte.
Perquè la gent jove que ens ve... les tecnologies les porten incorporades.
Molt incorporades.
Però això no vol dir que es perdi el comerç de proximitat,
vol dir que
el comerç de proximitat ha de mirar a un model on la tecnologia sigui en essència.
No,
i sobretot, no perdem de vista, i això ho podem parlar en general per tots, que les relacions socials i humanes és el que més prioritzem
i que
un punt neuràlgic on generar aquestes relacions és el carrer i el comerç quan aquest és viu.
Molt bé, no tenim temps per més. Llàstima, perquè podíem estar...
És una
mica
com el... Recordo jo, quan era petit al comerç d'abans, que m'agrada molt aquesta proximitat, conèixer la gent, que ja gairebé és com aquell que diu si veien els teus gustos, però sense deixar de tocar de peus a terra amb aquest món digital que avui en dia ens estem bellugant.
Correcte.
Oriol?
Molt bé.
Moltes gràcies.
A vosaltres per l'atenció i l'oportunitat.
Fins aviat.
Gràcies, Oriol.
Doncs nosaltres ens acomiadem ja del nostre programa. Us deixem amb el butlletí horari amb l'Iman Benataia i després no us ho perdeu perquè tenim més convidats amb l'Enric Fontbernat. Des de Sant Julià, un petó ben fort per tots.
Gràcies.
I
tornem a les 7. Adéu-siau.
Quarta jornada de l'energia i ciutats sostenibles. Avui, emissió en directe de Cadena Pirenaica des de la Casa Comuna de Sant Julià de l'Òria.